Radio Alcoy, un paso por delante.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 23 grados centígrados.
Rafael llega a Benidorm Palace.
¡Provocación!
Disfrute de una gran noche de la mano de uno de los grandes artistas de nuestro país. Rafael, gira de amor y desamor.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Domingo 14 de junio a las 10 de la noche. Rafael en Benidorm Palace. Venta de entradas en las taquillas de Benidorm Palace. 96585-1660. Más información en nuestra página en Facebook.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
La mejor garantía que Almacén de Colchones Santa Rosa puede ofrecerte son nuestros 35 años de experiencia. Almacén de Colchones Santa Rosa tiene el colchón que necesitas, económico o de calidad superior. Almacén de Colchones Santa Rosa es siempre máxima calidad y ahorro. Almacén de Colchones Santa Rosa, en calle Luis Braille 3, Alcoy, junto plaza Jaime el Conquistador, porque dormir bien no tiene precio.
Nota necrológica.
Ha fallecido don Carlos Rech Abad, exmiembro de la Filá Contrabandistas y socio del Centro Social de San Pancracio. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar este martes 2 de junio a las 10 de la mañana en la capilla del Tanatorio de Alcoy. La capilla está instalada en la sala número 3 del Tanatorio de Alcoy, en la calle de San Vicente número 14.
Descanse en paz.
Mostra de teatre d'Alcoy. Avui dilluns a la plaça de dins, Xavi Castillo celebra la mostra amb 25 anys de romansos. El principal, la reconeguda companyia Tizina, amb distància 7 minuts. I al centre cultural, Pep Talk, un doble de l'entrenador Guardiola que ens conta històries futboleres de la seva vida i de la nostra. Mostra de teatre, els millors espectacles per a tots.
Hoy por hoy Alcoy, Lucía Gadea.
Saludos a todos en este lunes 1 de junio, bienvenidos a esta edición local de Hoy por Hoy. Gracias por estar con nosotros, por confiar en Radio Alcoy para conocer la actualidad. Hoy vamos a hablarles del Plan General de Ordenación Urbana. Para ello hemos invitado al concejal Ignacio Gómez. En unos instantes van a poder escucharlo aquí en Hoy por Hoy Alcoy. Y vamos a recordar también las imágenes que nos parecen lejanísimas de las pasadas fiestas de Moros y Cristianos. Hoy con la visión de Ricard Bañó sobre las publicaciones, las distintas publicaciones que han sido editadas al respecto. Y también les hablaremos de la formación dual y online que anuncia, prepara el Instituto Cotes Baixes. Tendremos a Fina también con las cartas del tarot y a los oyentes que quieran tomar parte en el espacio Suya es la Radio. Y cómo no, el pronóstico del tiempo, ya con Enrique Molto.
Tenim ja a Enrique Molto amb nosaltres. Aquí saludem. Enrique, benvingut. Què tal?
Hola, què tal?
Després d'un cap de setmana que ha tingut molta pluja. Molts fenòmens.
Segons on, sí, sí. Sí, hem tingut un cap de setmana molt peculiar, no? També des del que havíem anunciat, i és la possibilitat de que es formaren nuclis tempestuosos que ja vam dir i ja vam insistir en que serien pues, d'estos molt irregulars en la seva distribució, no? Jo vaig viure un el dissabte en Agres, concretament, no només que vaig enterar, sinó que realment estava per allí, i la veritat és que va ser un nucli tempestuós molt actiu que va vindre, en este cas, des de la meseta més o menys ben formada, des de la zona d'Albacete, va entrar per la Mariola, i en la zona d'Agres va ser un dels punts on més va ploure tota la província, no? Va haver precipitacions, segons en quines parts del poble, entre 20 i quasi 40 litres, com dic, segons en quina part del poble, dins d'Arles també hi ha gran variabilitat, i també algo de pedra, tot a primeres hores de la vesprada, o tant de les 5 o les 6, i amb acompanyament també de vegades de granilles, que en algun cas inclús pot haver afectat algun cultiu, no sé encara fins a quin punt, però sí que algo ha tingut ahir, no? I ixa tronada, per exemple, en el cas de Colla, apenas va deixar 4 o 5 litres, no va anar molt més allà, i bueno, tampoc va afectar molt més llocs. Tinc que dir que, per exemple, la zona del Comtat, bona part de la zona del Comtat s'ha quedat pràcticament sense res de res en aquestes tronades, i no han tingut ni un dia ni l'altre precipitacions, a part de la, afectaven més bé la zona més interior, per tant, per això parlem d'Agres, Alcoi, inclús la zona de la Foia de Castella també va afectar d'alguna manera. Això és el del dissabte, no? Després, la del diumenge va ser encara més local i va tenir una evolució contrària. Contrària per què? Perquè va néixer, ja que dir-ho així, es va formar en el dins mateix del coll, és a dir, no venia de ningú lloc formada, sinó que el nucli tempestuós es va formar damunt mateix nosaltres, i bueno, va donar precipitacions, en alguns casos abundoses. Hem de ressaltar el cas de l'Observatori de Santa Rosa, que va donar 27 litres. Sembla mentira, però al mateix temps, per exemple, en Sant Nicolau van caure 13, en la Baguada van caure 4, en el Baradell i Gelat també va caure prou, van caure al voltant de 18 litres, per tant, una variabilitat, com veus, molt gran. En el cas d'Acif, en la zona de Trencacars, d'enfront del Collao, van caure 20 litres, o sigui, és extrems importants, i a més, acompanyats, com dic, de pedra, no?, que van, pedra d'un, quasi de 2 centímetres en alguns casos, o sigui, quasi com a cigrons prou grandets, i per tant, bueno, va ser segurament molt cridaner, i ahí està, no?, si, segurament, si visquérem en zones del comtat que no han rebut absolutament ninguna gota d'aigua, jo diria, pues el pronòstic no s'ha complit, pues és el que passa quan són situacions d'aquest tipus tan irregulars, no?, i és que en alguns llocs, pues, fa molt, i en altres, pues, fa molt poc, no?, i bueno, al final, pues, ja veurem, farem el resum del mes demà, sí. I el resum del mes estarà molt influït per a aquells llocs on un d'aquests tres dies, els dos estos que han passat, i aquell dia que va ploure mitjans de mes, pues, a partir d'ahir, aquests llocs on aquests tres dies va fer alguna cosa, pues, és on han replegat precipitacions més o menys moderades en el mes de maig, perquè els altres llocs s'han quedat quasi a zero o més o menys, o sigui que és un poc aquests extrems tan curiosos que n'hi ha amb aquest tipus de fenòmens. No?
Val. Hem arrencat el mes de juny, com evolucionarà?
En principi, jo destacaria que avui encara són possibles. Jo sé que moltes vegades, per a alguns mitjans donen per descartar ja que n'hi hagi algun ruixat en aquesta zona, jo avui no ho descarto encara, n'hi havia senyals al cel que així ho delataven, i avui algun nucli tempestuós de xicotet tamany es podria desenvolupar encara a la nostra zona. Sempre molt xicotet i molt puntual, però bueno, ahir podria ser significatiu. Després ja, a partir de demà, ja la cosa es queda en calma estival, jo crec que clara i total, no? De dimarts a diumenge no es veu gran novetat, inclús és possible que les temperatures màximes pues, estiguin clarament prou dels 30 graus, no sé si arribaran, però alguns es poden arribar, altres quedaran un poc més curtes, o sigui, calor jo crec que normal per l'època, tampoc excessiu, i mínimes que també anirien pujant i es quedarien per damunt de 15. Per tant, es queda un últim dia d'inestabilitat, encara que siga molt local, que és avui, i a partir de dimarts pareix que la cosa es calma prou, inclús per el que queda de setmana.
Molt bé. Enrique, demà tornarem a parlar, actualitzarem, donarem les dades del mes de maig en quant a pluviometria, i així en els nostres informatius després també t'escoltarem.
Molt bé.
Fins després.
Sí.
Adeu.
Canàries conserva el clima primaveral. Tenerife tiene seguro de sol. Seguro de sol.
¿Te acordaste de comprar huevos?
Sí, están en el maletero.
Cariño, ¿y estos pollitos?
Si tu aire ha perdido frescura, en Renault Automóviles Gomis revisamos el sistema de climatización y cargamos el aire acondicionado de tu coche, sea de la marca que sea, por solo 36 euros. Visítanos en Renault Automóviles Gomis, carretera Alcoy Cocentaina, o pide ya tu cita en automóvilesgomis.com.
¿Siglos pensando en reformar? Ahora es el momento. En el ASA Reformas estudiamos tu proyecto, optimizamos el presupuesto y hacemos una reforma profesional, sin sorpresas y en el tiempo acordado. Para reformas del hogar, comercios, comunidades, piensa en el ASA Reformas, con la garantía de Grupo El ASA. Más información en Alcoy, en calle Padre Poveda 14. Llama al 965-330894 o en elasa.com.
Ignacio Gómez, regidor d'Urbanisme en funcions. Molt bona vesprada.
Bona vesprada a tots.
El darrer mes d'abril entrava a l'Ajuntament el document del Pla General d'Ordenació Urbana. Una vegada ja havia passat per els departaments municipals i s'havia, per dir-ho d'alguna forma, refós tot allò que era la proposta inicial, afegint aquelles qüestions que havien fet diferents col·lectius i també diferents àrees municipals. Això ja està en l'Ajuntament i volíem transmetre als nostres oients quines són les principals propostes d'eixe pla general sobretot en quatre àrees fonamentals: indústria, les connexions, les zones verdes i el residencial. Però abans de començar amb aquestes dades, amb aquestes propostes, a partir d'ara, què és el que passa? Com va a tramitar-se? Què és el que falta per poder gestionar aquest pla general?
Sí, bueno, explicar un poc que un pla general no és una feina tampoc molt liviana, sinó és una feina que ens ha ocupat dos anys segurament, i prou llargs i prou amb molta feina, i finalment ja tenim un document, a més un canvi legislatiu per enmig, que sabem que ha retrasat molt, un document ja pràcticament definitiu, però definitiu que encara pues, tenim que fer-lo, obrir l'exposició pública, però ja tenim un document ja que és real, pràcticament, de lo que és el pla general. Eixe document, la nova llei diu que es té que dividir en dos parts. Una part és la estructural, quan parlem del pla general estructural es referís a, com si diguem, els dibuixos generals de lo que és el territori, tot l'àmbit d'Alcoi. Entonces ahí n'hi hauran pues, uns sectors que s'anomenen sectors, que seran residencials, que seran terciaris, industrials. Eixa part, que és estructural, eixa necessita una aprovació autonòmica, és a dir, es té que enviar a conselleria i té que ser informat per tots els tècnics de conselleria competents. I després tindrem una part que és la pormenoritzar, la part de la ciutat, el carrer a carrer, el casa a casa, el número de metres quadrats residencial, ja són coses ja per pormenoritzades que és d'aprovació municipal. Entonces, el primer que tendrem que fer a partir de la nova corporació que entri, el nou regidor, és la part estructural enviar-la el més ràpidament possible a conselleria. Contem que la part estructural no és conflictiva, entre cometes, perquè està molt clara i molt ben definida per tots els grups polítics, sobretot els d'esquerres, on descartem pues, lo que són els àmbits com Xirillent, descartem el que és Sedelles 2 i 3, descartem la Canal, tot això ho tenim ben clar, inclús hasta el Partit Popular pues, ara s'ha donat compte de darrere les eleccions i els últims informes pues, que igual no és tan favorable en alguns sectors com puga ser Xirillent o com puga ser la Canal. Doncs aquesta part estructural hauria d'aprovar-se per el plenari i enviar-se a conselleria. I després la part pormenoritzar, que també la tenim feta ja en el pla general i la tenim dibuixada i tot, aquesta part ja és de debat interior de la ciutat, ja és més interna. Entonces, aquesta part és la que tindrem que tractar també en tots els representants veïnals, en tots els representants professionals.
Per a que la gent es faci una idea si una escola en Tarbarri va en esta zona o va en una altra.
Això és. La part estructura, com si diguera, diu els metres quadrats de sòl educatiu, però la part la part pormenoritzat dirà pues, va ací o va allí o es desplaça en este puesto, ja és més puntualitzar.
Anem, per tant, a descobrir algunes de les propostes i desplantejaments en generals dins d'eixe pla estructural del Pla General d'Ordenació Urbana. En primer lloc, anem a parlar de les connexions perquè planteja una sèrie de nous vials que, en cas de portar-se endavant, van a canviar i prou la fisonomia de la ciutat, no?
Sí, la ciutat té unes redes primàries, uns vials, els quals pues, tindrem que millorar per aconseguir que els barris estiguin millor connectats o si hi ha algun sector nou pues, que tingui una connexió que siga viable. Tractem que siga una ciutat sostenible, que intentem que siga amable també en els peatons i en la gent. Luego, anem a tractar també de que sectors industrials tinguin vials per evitar que tots els camions, els vehicles pesats, els vehicles industrials, que solen ser els que causen més molestes, intenten anar per el que és l'extraradi del nucli urbà. Entonces tenim, per exemple, en el polígono industrial Sant Benet, tenim un vial que és perimetral, que va més o menys des de la fàbrica de rajoles de la venta saltera d'abans, que puja fins al poliesportiu i fa una volta tot el Sant Benet, tot el polígono industrial Sant Benet, fins quasi Batoll. Després sí que n'hi hauria que fer un pont que enllaçaria amb Batoll i agarraria la carretera de Banyeres. D'aquesta manera, pues, tot el tràfic de vehicles pesats que van a la zona industrial de l'ampliació de Sant Benet, tot el mateix polígon que n'hi ha ara a dia d'avui, tot aquest tràfic pesat evitem que entre per Alcoi o evitem que passi per dins de lo que és el nucli urbà. Després tindrem algun altre vial, com per exemple en la zona del Revolcat, que aquest vial tenim dos parts. Una, que és la que evita totes les curves, ahí s'ha estudiat molt i s'ha valorat molt totes les opcions que n'hi havia i al final hi ha una opció que és la més viable econòmicament i la més realista, perquè tractem de fer un pla general realista, no podem fer ponts que després no trobem qui va pagar-los o qui va fer-los. Entonces anem a veure quin és el més viable econòmicament i tècnicament. Entonces n'hi ha un vial que envolta pues, per on està la part darrere del Col·legi Ovidi Montllor, puja amb una pendent d'un 8-9% fins pràcticament dalt del Revolcat. Ahir enllaçaria en una carretera, en la carretera que existís actualment, que també, dins del pla general, pues, l'hem dibuixat més recta, hem evitat un poc les curves, però bueno, en principi el que més urgís és salvar totes les curves del, del revolcat. Després, algun altre vial. En la part de baixar de lo que és la carretera Banyeres, ahí es suavisaria lo que és la curva de la gasolinera i es faria algo més, pues, més amable, sobretot per al tràfic que baixa i per intentar enllaçar en la zona que en un futur, pues, serà lo que seria el bulevard.
Mm-hmm. Són algunes de les propostes que planteja per tal de millorar eixa connexió per mitjançant vials, que el que faran serà evitar eixe trànsit rodat, sobretot de vehicles vinculats amb la indústria, camions que puguen passar per la ciutat.
Sí, el que evitem és, com he dit, sobretot que el trànsit pesat tinga els seus vials. També n'hi havia una proposta, però ja Conselleria ahir la va descartar per un poc per una indefinició d'una àrea protegida, que és l'àrea protegida del Serpis, que bueno, ja s'ha publicat. Nosaltres volíem que del polígon industrial Cotes Baixes, de la part final del polígon, enllaçara en el que és la rotonda de dalt del que és el pont de Francisco Aura. D'aquesta manera el tràfic pesat del polígon no podria anar directament amb els nous vials a el que és l'autovia. I també es facilitaria un poc l'eixida de vehicles pesats.
Pel que fa a la indústria, es manté efectivament la zona d'Alcoi Innova perquè està ja aprovada, independentment del que puga passar en el futur, tant en quant a negociació política empresarial com directament en decisió
tècnica o judicial.
Però n'hi ha altres propostes, com per exemple la de Pagos i l'ampliació del Santiago Pallà.
Sí, en el que fa lo que és el sòl industrial, han proposat en el nou pla general una ampliació pràcticament de 700.000 metres quadrats de sòl industrial. Ahí incluïm dos sectors que són els més grans, que és la part de Pagos, amb pràcticament 300.000 metres quadrats aproximadament, i el que és l'ampliació del Santiago Pallà, que està rondant els 400.000 metres quadrats. Després, també com a novetat, però és una petita zona, que és baix del pont de Fernando Reig. Ahí hi ha indústries que són noves, relativament noves, entonces no podíem desclassificar-les, sinó mantindre la classificació industrial i inclús ampliar un poquet per acabar aquest sector. Entonces serien les tres zones industrials que es creen. Una, per indústria a l'ús, que seria la zona de Pagos, l'ampliació del Santiago Pallà. Una, que és la zona que volem dedicar a lo que és el parc tecnològic, que és la zona de Pagos, i després una més xicodeta, que és la de baix del pont de Fernando Reig.
En total, uns 16.000 metres quadrats per a poder assolir la demanda d'empreses locals i de fora.
Aproximadament són uns 16.000 metres quadrats.
I ens pot parlar de la filosofia que perseguís el Pla General per a Cotes Baixes? En el sentit de poder renovar el polígon tal com el coneixem a hores d'ara i poder dotar-lo de nous serveis i fer-lo més atractiu també per a altres empreses.
Sí, a través de la regidoria, sobretot la regidoria d'empresa, per Manolo Gomicia, el que es tracta és de modernitzar el que són els polígons industrials i, a més, intentar millorar-los en totes les deficiències que tenen. Actualment hem estat treballant en el que és el sistema de clavegueram de lo que és Cotes Baixes, degut a que causava molts problemes, inclús hi havia alguna empresa que sofria alguna possible inundació a causa d'aquest clavegueram, i després el que és acabar i millorar tota la zona de les voreres. També en Cotes Baixes tenim una àmplia zona verda que pràcticament està en desús, inclús la gent està tirant brossa. Entonces, això a dia d'avui està el que és recuperant-se per buscar-li uns usos que siguin més socials. És a dir, tenim una gran explanà, que aquesta explanà, si nosaltres l'arreglem, l'adequem, podem utilitzar-la, poden ser per a events, per a les mateixes empreses, o inclús adequar una zona verda allí en condicions perquè les persones, els treballadors, tinguin una altra zona. Tot això el que fa és fer una zona industrial amable i més propera a el que són les treballadores llavors i la gent que estigui allí.
Les zones verdes que també estan definides en el pla estructural del Pla General.
Sí, en el pla estructural, degut a la llei també, tenim que dotar tots els àmbits nous tenen que tindre aproximadament un 10% de zones verdes. Entonces, totes aquestes zones verdes les estem adequant en els nous sectors que estan obrint-se, sobretot per evitar moltes voltes impacte, el que sigui l'impacte ambiental. En la zona de Pagos, per exemple, l'hem adequat la zona verda a la part dreta mirant front a la part dreta, que és la més pròxima a lo que és el Vic del Molinar, que
la ladera
que va al Vic del Molinar, per intentar també que la indústria no s'arrime molt a tota aquesta zona i causar un menor impacte. És a dir, sempre busquem les zones verdes una adequació lògica. Ahir n'hi ha també el conflicte que és el que s'ha utilitzat en l'urbanisme anterior, que la zona verda no s'ha utilitzat per aquestes raons ni per un ús social, sinó per complementar el que és l'expedient. Per exemple, en Serelles les zones verdes es van declarar els barrancs, cosa que és totalment inviable com a zona verda, no es pot ni disfrutar per la gent ni res. Així no, en el nou pla general el que estem és fent zones verdes que es puguen disfrutar i que després puguen tindre pues, un ús.
Parlava de dues zones industrials. N'hi haurà gent que tindrà dubtes al voltant dels terrenys, si són aptes, si són adequats per tal de poder acollir indústria, més tenint la referència de Sant Benet i de Santiago Pallà.
Bueno, primer que tot és dir que este pla general que s'ha presentat ara és un esborrany, continua sent un esborrany, i hi ha que treballar en alguns aspectes. Per exemple, en les zones industrials nosaltres podríem dibuixar-les i quedar molt bé, o podríem dibuixar-les i després contratar a uns experts, les han dibuixat, les han deixat preparades, i ara contratem el que és un catedràtic en este tipus de faenes per fer uns estudis geotècnics i per saber la viabilitat d'aixòs terrenys. Actualment hem parlat en ell, hem tingut conversa, sí que és viable tant la zona de Pagos com la zona de l'ampliació del Santiago Pallà, però ara pròximament, en breu, es faran ja unes prospeccions i es faran un informe per dir la viabilitat d'aquesta zona. En principi la zona de Pagos es veu molt més viable i l'altra igual n'hi ha que posar alguna mesura, però bueno, per això està aquest informe i aquesta persona que ens dirà les condicions en les que estan, o si inclús n'hi ha alguna zona que és molt desfavorable per poder instal·lar indústria, eliminar-la directament del pla.
Pel que fa a els àmbits residencials, quines són les propostes de creixement? Perquè una de les filosofies que perseguís el document és poder créixer mitjançant allò que ara o està desaprofitat o està buit.
Sí. La nova llei i nosaltres, la filosofia del govern i de la nova llei, és la regeneració urbana. Tenim clar que Alcoi té una borra de metres quadrats interns buits, és a dir, hi ha que regenerar el que és la vivenda. Entonces, en el nou pla general s'han eliminat molt de sòl de l'extraradi, s'ha eliminat Serelles 2 i 3 com he dit, s'ha eliminat per exemple un sector que inclús no n'hi havia cap problema, que és el nou Estepar. Per què? Perquè l'Estepar no s'ha desenvolupat, doncs no tenia sentit obrir un nou Estepar, és a dir, anem a acabar el que és l'Estepar, que es desenvolupa, i després d'ací 20, 30, 40 anys, si farà falta, s'obriria, s'encetaria un nou sector. Entonces, la proposta que n'hi ha actualment de pla general va enfocar la regeneració, i la demostració és que tenim projectat d'ací a 20 anys, és a dir, un tope de 5.000 vivendes en sòl urbà, i de nou creixement només n'hi haurien sobre unes 2.500, és a dir, tenim el doble de vivendes projectades dins de sòl urbà que de nous sectors. En els nous sectors, si vols, pues comentem un poc els nous sectors, quins serien, perquè vegeu que són sectors que complementen la ciutat, no són sectors que aïllats en l'extraradi. Són sectors com, per exemple, el nou Batoll, que completa tota la zona de Batoll, per exemple, el que és la part dreta de Trencacaps, és a dir, entre la colònia de Viació i Trencacaps, que completa també el que és la ciutat per ahir. Tenim Llometes, la part de Llometes, que és la part alta també, i completar un poc la dreta i l'esquerra de Sol i Camp, és a dir, tota aquesta part, que a més són sectors de baixa densitat, és a dir, estem oferint no sectors d'alta densitat de construcció de vivendes de metres quadrats de techo, sinó sectors de baixa densitat per una tipologia de vivenda pues, que a dia d'avui en Alcoi, pues, igual avui no té demanda, però sí que n'hi ha una demanda. I després un sector que és baix del carrer Calderón, que aquest sector és un sector molt xicotet, però el que ens interessa d'aquest sector és que unisca més el barri de la zona nord en el barri de Viaducte. Doncs aquest sector complementaria un poc la ladera, i en un futur, estem parlant sempre a futur, a 20 anys vista, no estem parlant de que demà vaig a començar, sinó que en un futur aconseguir que els dos barris estiguin més units.
Aquestes són les propostes. En total, 7.500 noves vivendes, de les quals 5.000 estarien ja localitzades dins...
Són de regeneració urbana, de solars que n'hi ha buits, d'àmbits que n'hi ha dins buits, no són nous sectors, i 2.500 pues, a través de nous sectors, sempre de baixa densitat. I també voldria remarcar que aquests sectors venen de l'anterior pla general del 89, és a dir, no han obert, excepte el nou Batoll, però que ja ve del concert previ, en principi no hi ha ningú problema. Tots els altres sectors venen del pla general del 89. Realment nosaltres, en este nou pla general, hem agarrat de lo que és el concert previ que va redactar el Partit Popular, el nou Batoll.
Indústries, zones verdes, residencial, en unes dimensions o altres, o en unes localitzacions o altres, era el comú en els plans generals d'Alcoi, tant el del 89 com en les propostes de revisió que han hagut fins ara. Però la proposta que està ja a l'Ajuntament introduís reserves de sòl terciari que no eren comuns en anteriors plans, no?
Nosaltres en Alcoi hem tingut un problema, que és el sòl terciari. No teníem oferta de sòl terciari interessant. És a dir, per això doncs, hem deixat passar algunes oportunitats de grans almacens que se n'han anat, han tingut a veïns, a tres ciutats colindants, i han perdut l'oportunitat d'en Alcoi tindre aquests sectors terciaris comercials. Entonces, en el nou pla general el que hem de donar és l'oportunitat que si ve una gran empresa, un gran almacén, pugui ubicar-se. Per això s'han definit diverses zones de sòl terciari. Tenim, per una part, el que és l'entrada sud, l'entrada de per Alacant. Ahí és la idea, és que Aitex sigui el que enceta aquest sòl terciari i després es complete pues, en sòl que pugui ser, no pot ser només comercial, és a dir, el terciari poden ser oficines, poden ser concessionaris o pot ser algun sòl comercial a l'ús. Després també en la zona entre Batoll i el que és la colònia d'aviació, i tota aquesta zona estava com a residencial en el concert previ redactat pel Partit Popular. Entonces nosaltres vam veure que era igual massa residencial i vam fer una franja, es va dissenyar una franja de sòl terciari. Ahí poden posar anar perfectament oficines, poden anar gimnasios, és a dir, per intentar promoure el que és ahí. Demanda de sòl terciari n'hi ha. És a dir, a dia d'avui sí que realment n'hi ha moviment de sol, de demanda d'aquest tipus de sòl. Entonces, anem a deixar preparat per si acas volen vindre empreses comercials o per si acas volen vindre algun tipus d'empresa d'oficines que vulgui estar pues, en aquestes zones.
Aquestes són les propostes per a terciari d'un pla general que va traslladar-se als grups en l'oposició per tal de tractar d'aprovar aquest document i després passar per participació o abans participació i després plenari.
Jo dependrà un poc de la nova corporació i del nou regidor de la filosofia que tinga. Jo sí que el primer que seria que els tècnics a dia d'avui ja el tenen en les seves mans, informar per si es pugui haver algun error i després obrir-lo ja a la ciutadania en general, és a dir, passar una còpia per supost als grups polítics i que comencen a estudiar-lo, a mirar-lo i a fer suggerències de possibles modificacions que ells vegin, però també paral·lelament anar a obrir-lo a tota la població perquè pugui consultar-lo, perquè puguem veure matisar o modificar, per també explicar, és a dir, s'han acollit moltes suggerències veïnals, n'hi ha alguna que no s'ha acollit, pues, explicar bé pues, per què no pot ser o per què pot ser o les alternatives que han buscat per a aquestes suggerències veïnals.
Ignacio Gómez, jo crec que a partir d'ara, per tota aquesta informació que avui ens ha avançat, parlarem moltíssim del pla general en aquesta legislatura, perquè quan entrem ja al que planteja per a cada barri, a cada zona, la veritat és que el debat serà interessantíssim. Li agraem moltíssim que avui ens hagi exposat quines són les línies bàsiques en quatre aspectes fonamentals, insistim, el que són les grans infraestructures, perquè quan estem parlant de connectivitat estem parlant d'aquestes grans infraestructures que tindran que anar sobretot de la mà de l'administració pública a l'hora de ser, sí, de ser construïdes, efectivament, quin és el desenvolupament industrial, el terciari i el residencial, el més urbà, el de vivendes i de zona verda. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I molta sort una vegada abandone l'Ajuntament.
Moltes gràcies.
¿Cansado de esperar a que a tu casa llegue Internet de alta velocidad? Eurona tiene la solución. Internet por satélite de Eurona de hasta 22 megas desde solo 37 euros al mes. No esperes más. Contrátalo ya llamando ahora al 900-84-50-84 y consigue alta gratis e instalación al 50%. ¿A qué estás esperando? Con Eurona, Internet de alta velocidad, donde los demás no llegan.
Té costeres i ponts, música de tele...
Ricard Baño, benvingut.
Hola, Lucía, bon dia.
Ha passat ja la voràgine de les eleccions i
continuem
a la nostra rutina.
Sí, anem a parlar d'una altra voràgine que també ha passat. I aleshores avui tenim davant, veus l'escampà aquesta que tinc així davant, quatre llibres de molt poc text i moltes fotos, i unes fotos d'una gran qualitat. Aleshores, com dic sempre, i ho dic de veritat, no per quedar bé, són llibres, els quatre que anem a veure, que han d'estar obligatòriament en la biblioteca de tot Alcoià. I si vostè vol que algun amic o algun alcoià que enguany no ha estat a festes i vulgui saber com s'han desenvolupat el 2015, seria un bon regal estos dos llibres. En tinc quatre. Estos dos llibres que tinc així davant. El primer, que és el que tinc a les mans, és Cinc càrrecs, una festa, i recull amb fotografies d'Ivan Guerola, de Juan Carlos Ripoll i de Marc Pascual, i textos de Luis Gossalves, Joan Oriola, Juan Climent i Arturo Berenguer, una mena d'impressionants, magnífiques, artístiques fotografies de cinc càrrecs, o sigui, els dos capitans, els dos alferes, i per suport del càrrec més important de la nostra festa, que és el Sant Jordiet. Aleshores, Lucía, jo he vist l'entrada cristiana, no sencera, perquè tu saps que jo forme part d'ella. He vist sencera l'entrada de moros amb tu des d'un petit balconet de l'Ajuntament d'Alcoi, però la veritat és que veure aquestes fotos impacta quasi més que veure-les en directe, perquè tens així una tasca feta per un professional que sap ensenyar-te uns objectes, uns aspectes, uns detalls que tu no eres capaç d'admirar, perquè la festa passa menys a pressa del que jo voldria, a voltes massa lenta, però passa. I aleshores aquestes fotos, mira, sí, les puc veure amb tota tranquil·litat i amb tot detall. I si jo enguany he posat un notable baix a les festes del Coll, veient aquestes fotos, la qualitat d'elles i allò que representen, pot ser que d'un notable baix passara a un notable alt gràcies a aquesta publicació que s'anomena Cinc càrrecs, una festa, i que deuria de veure gent que no estiga lligada al Coll per veure d'allò que som capaços de fer els alcoians durant aquests tres dies del mes d'abril. També tenim a un crac, a un monstruo de la fotografia, que és Paco Grau, evidentment. També té una publicació, Moros i Cristians al Coll 2015, però esta ja no és de cinc càrrecs, sinó esta ja és de la festa en general. I també, què vaig a dir-te, les fotos són meravelloses. Com jo, que he estat observant la festa, insistís i torno a dir, se m'han passat estos magnífics detalls, com per exemple el domini dels cavalls, que és el que estic ensenyant. També és un bon regal per als alcoians que no han pogut veure la festa, aquella gent que està relacionada amb el Coll i insistix, gent que no sap a lo millor ni que existeix el Coll, i que si veu aquestes fotos, la veritat s'endurà una molt bona impressió de les nostres festes de moros i cristians. Recorde que són les festes més antigues de totes aquelles que es desenvolupen al llarg de la geografia espanyola. Són les úniques festes, insistisc, en què estan basats en un fet històric, evidentment després molt fabulat, però sí que es tracta d'un fet històric concret d'allò que anomenem Reconquista. I l'amic Just Sellers, que va escriure una novel·la sobre un dels protagonistes bàsics de la nostra festa, que és Alad Rach, aleshores trau un llibre també de fotos amb relativament poc text que es diu Alad Rach, el visir que soñava la muntanya, i efectivament les fotos són dels dominis, entre cometes la paraula dominis, on es desenvolupa l'Alad Rach, on va viure els darrers anys d'Alad Rach com a personatge important de la civilització musulmana i també, en certa manera, de la civilització cristiana. I aleshores algunes de les fotos semblen ser més pròpies del planeta Mart o de la Lluna que de la Terra, degut a aquests incendis forestals que tant estan destruint el nostre patrimoni vegetal, també artístic, de les terres de la Marina Alta, de la Vall de Gallinera, de la Vall d'Alcalà, de la comarca del Comtat, de la comarca de l'Alcoià, que són fotografies magnífiques. Jo la jovada, llàstima, és on més es veu, sí, les peges dels incendis forestals. Jo aquestes festes que vaig estar parlant amb Just Cellers,
vam compartir balcó amb ell.
Exacte, molt bé, vam compartir balcó en Radio Coll, i després el dia d'Estron, la meva dona i jo vam estar comentant amb ell en la seva paraeta que va muntar en el Passeig de Cervantes, i jo dic, ara està molt de moda muntar rutes turístiques sobre determinades fets històrics. Dic, seria importantíssim, per tal d'ajudar a aixecar-la, alçar l'economia comarcal, fer una ruta sobre el RAC, sobre les zones en la que es va desenvolupar la seva vida. Sí, va dir que sí, que seria interessant, tots diem lo mateix, però no el llancem, perquè seria molt interessant. I just en aquest llibre de Alad Rach, el visir que soñava la muntanya, en certa manera contribuïx molt a donar a conèixer aquest territori que en un temps va estar sota domini musulmà. Tenim un llibre que és d'una altra temàtica, no és desgraciadament de festes, però que l'incloc perquè torne a dir que el text és escàs, però les fotos són molt abundants. Algunes d'elles, evidentment, no tenen la qualitat tècnica que té els tres llibres que hem vist d'ara, però sí que tenen una gran qualitat des del punt de vista, un gran interès, millor dit, des del punt de vista històric. És el Coll, les fotos de la guerra 1936-1939, de dos monstruos com són Àngel Beneito i Josep Lluís Santonja. Josep Lluís Santonja i Àngel Beneito. Lucía, fins que Àngel Beneito no va començar a interessar-se per la nostra guerra civil, les fotos que teníem sobre aquests tres anys de guerra no passaven d'una dotzena, i gràcies a Àngel Beneito i Josep Santonja en tenim, com diem en el Coll, per a parar un carro, i moltíssimes d'elles estan en este llibre, el Coll, les fotos de la guerra 1936-1939. La major part de les fotos estan tretes d'un italià que formava part del contingent que va ocupar el Coll els últims dies de guerra, i va estar així durant algunes setmanes. És Michele Franconi, el qual va morir pocs dies en un accident pocs dies abans de que acabara la Segona Guerra Mundial, i els seus fills, en morir la vídua, van veure que hi havia una gran quantitat de fotos, entre elles del Coll, i es van posar en contacte amb l'Ajuntament del Coll i les autoritats del Coll, en Àngel Benito, que és un gran especialista sobre la nostra guerra civil. I gran part d'aixes fotos són de Michele Franconi, al mateix temps que altres fotos són del contingent de suecs, metges i infermeres, i infermers que van estar en Alcoi i que gràcies a la Creu Roja es va crear un hospital de sang, com tots sabem, en el que és l'antiga escola industrial. Recorde que un hospital de sang és un hospital dedicat bàsicament a les ferides de guerra, no a les malalties comuns, perquè per això ja estan els altres hospitals. Les fotos són meravelloses perquè algunes d'elles assenyalen episodis no molt bonics de la nostra història, com són l'assolament de les esglésies del Coll, la construcció de refugis, ferits de guerra. Acompanyen algunes fotos també de Madrid, de Barcelona i sobretot de València, per adonar-nos que no sols el Coll va ser un poble que va castigat per la guerra.
Molt bé, Ricard, pues, fins la setmana que ve, arriben les notícies.